internalice todo tipo de cambios. Esto es muy importante porque es algo que los clientes nos demandan, y hoy el día, en el siglo XXI, pues la flexibilidad es algo que está a la orden del día, ¿no? Todos tenemos cambios en nuestras vidas y debemos poder ofrecer al cliente esta posibilidad, ¿no?, de cambiar.
Y otro de los rasgos característicos de su compañía, hemos visto que es que cuentan con una flota sostenible innovadora, ¿no? ¿Cómo son sus trenes, no? ¿Qué características tienen?
Sí, nuestros 20 trenes son trenes eléctricos, por lo tanto sostenibles, pero además nuestro modelo de tren, el Flecha Rosa, fabricado por Hitachi, recién salido de fábrica, son trenes que huelen a nuevo todavía, son trenes la gama más sostenible del mercado, porque están ya fabricados con materias primas recicladas y a la vez son reciclables en un 95%, es una joya a nivel de sostenibilidad. Aparte vienen con las últimas tecnologías en confort, en tecnología, preparados para conectividad 5G y, por supuesto, pues con un servicio de wifi de alta velocidad, como no podía ser de otra manera.
Hablando de tecnología, hemos observado que también cuentan con las casas Irio. Háblenos de este concepto. ¿Qué crees que son exactamente las casas Irio?
Sí, las casas Irio, casa, cuando pensamos en el cliente, pues la casa pues es un espacio donde puede ser atendido y puede sentirse cómodo a la hora de hacer sus consultas. Son los espacios de atención al cliente que tenemos en las estaciones principales de toda nuestra red, donde el cliente se puede informar, puede hacer cambios, puede comprar billetes y, sin duda, pues va a poder sentir esa parte de ese servicio que tanto destacamos en nuestra propuesta de valor. Los asistentes que están en las casas Irio son asistentes que tanto trabajan en el tren a bordo como en la casa Irio, con lo cual conocen todo el producto perfectamente y bueno, es una de las cosas que más orgullosos estamos, ¿no?, de tener este servicio de asistencia 360 grados que de alguna manera pues forman parte de nuestra propuesta de valor.
Pues Óscar Santamaría, director de marketing, marca y producto de Irio, muchísimas gracias por esta información. Seguro que en la época en la que estamos será muy útil para todos nuestros oyentes. Que vaya muy bien.
Igualmente, y eso espero a bordo. Un saludo.
Un saludo.
L'alta velocitat arriba al versió RAC1, espai ofert per Irio.
RAC1. A Fama Living Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Fama Living de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
Fama Living, la marca de sofàs que està conquerint el món.
Per què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la Llotja, que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
Hi ha ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Gerard Romero.
Ja de ben petit somiava amb ser periodista esportiu, tenir el favor i el suport de milers d'aficionats, i aquí em teniu, però no estic sol. Un equip jove m'acompanya i em permet arribar a tot arreu.
Però... i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sol. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Il Trovatore, una de les òperes més celebrades de Verdi.
Del 26 al 30 d'abril, al Teatre La Faràndula de Sabadell, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell.
Viu l'emoció de l'òpera amb Il Trovatore, una història de venjança i emocions a flor de pell. Entrades a operacatalunya.cat.
Per ordre de la família Plegamans es convida tota la contrada al Mercat Medieval. El 29 i el 30 d'abril a Palau Solità i Plegamans. Us hi esperem amb espectacles de música, exhibició d'oficis, lluita d'espases, tir amb arc, visites guiades al castell, bufons, contacontes, teatre al carrer, artesania, jocs de taula medieval i molt més. Vine al Mercat Medieval i fem història.
Té una joia especial que ja no fa servir? Un bon rellotge? Un diamant? A Criso valorem cada peça de manera independent per mitjà de grans especialistes que li garantiran el millor preu del mercat. Vingui a la nostra boutique Criso al carrer València 256, cantonada Rambla Catalunya, i conegui sense compromís el valor que té la seva joia. Se sorprendrà.
És temps d'espàrrecs a Gavà.
Fins al 7 de maig gaudeix de la millor cuina i degusta un producte únic, excel·lent i saludable als restaurants de Gavà.
I el cap de setmana del 29 i el 30 d'abril, la Fira d'Espàrrecs.
Amb la mostra agrícola, degustacions gastronòmiques, concerts, exhibicions i moltes activitats per tothom.
Ens retrobem amb l'Espàrrec. Ens trobem a Gavà.
Gourmet La Vanguardia i Llàgrimes del Canigó et porten els olis més prèmium de l'Empordà per elevar els teus plats amb dos olis aromatitzats, una oliverja extra i una melmelada d'oli, acompanyat de pebrots del Piquillo, filets d'anxova, formatge fresc i risotto de verdures. Tot maridat amb un vi blanc fermentat amb bota. Compra-ho ara per només 49 euros a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Doncs encetem segona hora del programa, 4 i 6 minuts, amb Mirin Díaz, que és un... A quines hores no mires el mòbil?
Quan dormo.
Jesús.
Mira, hi parlàvem de l'addicció a l'alcohol, potser que fora Saura prepari un altre documental de l'addicció al mòbil. Dani Arbós, què tal?
Bé.
Preparat i a punt per resoldre l'enigma?
Sí, tant. Recordem que avui parlàvem de les aus de Txernòbil i d'un estudi que va demostrar...
Pajaracos aquells.
Faci de... que vostè té molt aquesta, aquesta vius còmica.
De gavina.
Faci de gavina, que ho fa realment molt bé.
Voleu arreglar una estoleta? Voleu arreglar una estoleta?
Sí, fes de gavina, fes.
Sembla la meva veïna tenint un orgasme. Bé, endavant.
Ara ha d'agafar un colom i destrossar-lo.
Tot el mateix.
Bé, mira. Igual, ho ha fet igual.
Igual. Això ja és un trio, va.
Bé, doncs...
Quina conversa que tenen, no?
Sí, és una conversa d'orgasmes. Orgasme.
Bueno, doncs no parlem d'orgasmes, sinó d'aus, de totes les aus que hi havia a Txernòbil, i vam veure que hi havia unes d'un color que estaven més afectades per la radiació que altres. I avui us preguntàvem quins eren els colors més afectats. A, les aus de colors ataronjats, B, de colors blavosos, o C, de colors grisos. I la resposta correcta és la ala dels colors ataronjats, perquè el que s'ha vist... Doncs miri, és molt interessant, perquè la coloració de les aus depèn de la pigmentació que tenen. I llavors hi ha alguns pigments que protegeixen més de la radiació. Aquí ja vam parlar de que les granotes que hi ha a Txernòbil són pràcticament negres, en comparat a les que hi ha, doncs, molt més allunyades de Txernòbil, que són verdes, perquè la pigmentació fosca protegeix de la radiació.
O sigui, els pèls rojos els afectava més que...
Sí, doncs seria això. Els pèls rojos tenen més... el pigment que tenen es diu feomelanina, mentre que el pigment dels pèls rojos tenen molta més proporció de feomelanina i no tanta d'eumelanina, que protegeix més de la radiació. Sí?
I els calvos? No tenen ni una cosa ni l'altra.
No, però aquí parlem de, bueno, en cas dels humans, pigmentació de la pell, en el cas de les aus, de les plomes.
Si vostè posés interès, cada dia aprendria alguna cosa.
És que la seva resposta m'interessa la meva brometa. La meva brometa.
És bona,
Molt.
És bona.
Podem resoldre l'enigma amb els oients que ens heu enviat tot un grapet de respostes, algunes correctes, algunes d'altres incorrectes.
Doncs mira, en total hem rebut 603 respostes, 603 correus electrònics. D'ells, 497 han estat encerts i 106 han estat errors. Per tant, els ulls ho tenien molt clar. I ara, Míriam, si vols dir-nos un número de l'1 al 497, sabrem qui és l'afortunat o afortunada.
Va, doncs 197.
197.
Doncs mira, és una afortunada, es diu Laura Giral i ens ha enviat un correu on ens diu que la resposta d'avui correcta és la A. Felicitats pel programa, sou els millors. Gràcies.
moltes gràcies per les floretes, cosa que s'agraeixen, però hi ha molta gent que també és excel·lent. Dani Arbós, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé demà l'excursió, eh?
No és una excursió.
No!
No és una excursió.
No!
Parlant de... Mira, parlant de demà...
És una rogativa, perquè plogui.
Parlant de
demà... I ho fem per un veteu, també.
Sí. Toni, però pel que ha dit el Toni, que va amb bambes i d'allò, és una excursió.
No és una excursió.
Bueno, és que jo faig la pujada
des de,
a veure, jo faig la pujada des de Monistrol fins a dalt de tot.
Fa un rumiatge, clar, com s'havia fet tota la vida, és un romeu.
M'acompanyaran Xavi Franquesa,
Ferreter.
La gossa, la bala.
Exacte, la gossa bala, la Franquesa.
La gossa, també.
La gossa, el la bala, el bala. El...
Franquesa.
És que la gossa es diu bala. El Franquesa ens ha demanat venir amb la gossa bala. I dic, home, vols que vingui? Ja està. I
per però quant no, temps perquè... és pujar?
Unes dues hores i mitja, tres.
Bueno, amb la gossa bala compten quatre, perquè clar, és que és un gos petit amb unes potes curtes.
I després els oients que us vulguin acompanyar també, no? Clar,
bueno, sí.
A l'excursió.
Veure, vull dir que poden anar directament a dalt, que sí, tot això que s'estalviaran, perquè ja veurem com arribem fins a dalt. La Pont Nou també ens acompanyarà. Per tant, el Guillem Estadella també ens farà costat i els oients que vulgueu.
No hi ha cap que giri rodó.
Ja és això. A tot això, senyor Virgili, hem conegut el programa d'actes per demà.
A veure, digues.
Esther Muñoz té el programa. Com que vostè farà nit,
sí,
juntament amb Vicenç Martí i Àfrica Pallero, allà a la muntanya de Montserrat, a dalt, no sé exactament on s'hospeden, però allà dalt.
A l'hotel, no? A l'hotel.
Que va ser un parabat als Cisneros, tremendo, de primer ordre, de fer unes constitucions pels monjos, per l'escolania...
Com ha de ser?
Anem amb el programa de demà?
Sí, senyor Massarí.
Pel que fa a Montserrat.
A veure, calleu.
No vagin a dormir gaire tard, perquè els actes comencen, segons ens diu a Twitter, un oient que es diu Xavier.
Matines.
I ens comenta que dijous 27 a les 7 en punt del matí hi ha la missa de l'alba al Cambril.
Exacte.
I pregària de la confraria.
Exacte.
Per tant, a matinar...
Cambril, dalt, al Cambril, on hi ha la Mare de Déu.
Sí, sí, però pari atenció al...
Després a les 8 hi ha els laudes.
Els laudes, que ve després de matines.
Que són curts, no? Els laudes són curts.
Déu no dorm, o què passa? Déu dorm o no? Perquè, clar, quan si dorm, quan és de nit, els que estan al costat del món, està per ells?
Jo sóc del parer que Nostre Senyor s'adorm en el moment en què el sent a vostè. Nostre Senyor queda rebatut per terra que no pot resistir més.
Així, bona, l'he fotut,
Sí.
I després, a les 11, està prevista la missa conventual presidida per... mossèn Agustí Cortés. A la 1, que serà quan ja Toni Clapés haurà sortit, no, crec? Ja,
bueno, sortim cap a... No, dos quarts.
A dos quarts,
la sortida està programada cap a dos quarts, tres quarts de dues.
Doncs, senyor Marcelí, vostè pot anar-hi al Salve i al Virolai.
Al Salve.
I a un quart de dues, la missa.
La missa, està bé. Lo lògic i normal. Lo lògic i normal que s'ha de fer Montserrat. És un monestir, No és... Port Ventura.
Si hi ha alguna novetat a la missa, ens explica alguna cosa diferent que s'ha
seguit. Cada dia és diferent a la missa. Cada dia es fan lectures diferents.
Però demà serà especial,
i l'Evangeli, exacte.
Demà serà especial.
No és el dia de Montserrat.
Sempre és el mateix.
Aquest sempre és el mateix.
Sempre és el mateix.
Però si hi ha quatre evangelis i els van repartint i van dient fent lectures...
Ah, sí?
Vostès
ven a dir el mateix.
Toni!
Alguna cosa més?
Sí, Toni, a tu et recomanen. Abans parlaves del vestuari, deies que havia reciclat...
La Marta Ponnou se n'ha comprat 100 euros, s'ha gastat amb el vestuari.
Mare meva, guapa. Perquè, clar, demà sortirà tot arreu, això serà notícia, demà sortirà a les xarxes, li farà moltes fotos, vídeos...
Demà fem l'escalada.
I a tu et recomanen gorra blanca, samarreta groga, pantalons carbasses, mitjons granats i calçat vermell. Allò, tot de colorit.
A veure si a partir d'aquesta petició a la Verge perquè arriben les pluges.
A veure si arriben les pluges, que jo vull... Para un moment.
Talla aquí.
Talla aquí. Perquè ja va sent hora que es digui la veritat sobre la qüestió de la famosa rogativa que va fer el conseller Baltasar. Us en recordeu? Perquè també ve
d'aquell
moment de la sequera.
Contigo,
2008, no? Si no recordo malament.
El conseller Baltasar, en teoria, va anar allà a demanar pluja, però això és mentida!
Què?
Perquè el senyor Antoni Bassas m'ha explicat i m'ha recordat la pura veritat sobre el que va passar exactament aquell dia, perquè això va ser... El senyor Bassas entrevistava el conseller a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Aquest sí que és bo.
I el senyor Baltasar havia anat a Montserrat no a demanar aigua.
No.
alerta aquí.
Home, això sí que és bo.
Havia anat al funeral del pare, el pare abat, que si en Maria Jus, el cel sigui.
O sigui que passava per allí i
ara,
un cirio tot a ti.
I aprofitant la benentesa, sí, escolteu la conversa.
Ah.
Deixi'm que acabi amb una mica d'humor, no sé si negre o blanc o el que sigui.
Que sí que és bo.
Vostè és creient?
Sóc agnòstic.
S'ha plantejat de resar algun sant perquè plogui?
Miri, jo li puc dir una cosa que vaig fer en l'enterrament de Cassià Maria Just. Jo, de molt petit i moltes vegades, durant tot el llarg de tota la meva vida, i per moltes raons, entre elles molt maques, algunes d'elles polítiques i algunes d'elles culturals, he estat molt a Montserrat. I jo vaig dir, en aquells moments, mirant la Moreneta, vaig dir, mira, ja saps que sóc agnòstic, però si pots fer alguna cosa, fes-ho, a la Moreneta.
Te n'adones? Sí, bueno, però ell anava a buscar cols, i aprofitant que troba un bròquil, li diu, a veure si tu hi pots fer alguna cosa. No va anar a demanar pluja. Després, com que la Mare de Déu té aquesta paciència infinita cap a la gent que no té fe, perquè aquest home no té fe, li va dir, doncs ara faré ploure i s'haurà acabat la sequera. I va ser gràcies a la Mare de Déu. Però ell no hi va anar a manera.
I va fer cap esforç.
No va fer cap esforç.
Passava per ahí un nyordo.
Va, home.
A veure si els periodistes feu el favor de mirar una mica l'embrateca, L'embrateca. M'ha de trucar el senyor Bassas per recordar-me aquests fets.
Aquest sí que és bo,
l'únic periodista OLEDA del país.
Aquest sí que és bo, Bassas. I no tenen a cap emissora.
Ara.
Parlant del Bassas, anem a repassar l'actualitat del dia.
Amb sequera, tu.
Exacte.
Sequera.
Que queda marcada un dia més per la sequera. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que fins ara dormien, avui ha reaccionat a la sequera. Tard i malament. Passa del res al tot. Declara, de cop i volta, s'han despertat, com si estiguessin anestesiats.
Pues parece que hay sequía, tú.
Han declarat l'excepcionalitat a la conca del Segre, de cop i volta.
Sí, però, atenció, perquè no imposa cap restricció al consum d'aigua. Reconeix que la del Segre està molt pitjor que la resta de conques de la zona, però que les restriccions són competència dels regants del canal d'Urgell, que ahir, recordem, ja es van avançar i van tancar el canal pel rec. Malgrat que fa mesos que s'arrossega aquesta sequera i que la Generalitat fa temps que demana una reunió amb ells, la presidenta de la Confederació, Maria Dolores Pascual, diu que no s'esperaven que arribés aquesta situació.
Hace 4 o 5 meses era muy difícil prever las aportaciones que estamos recibiendo ahora mismo en el mes de abril. Pero así todo, yo creo que las decisiones que se han tomado en el sistema de los canales de Urgell son acertadas, son sensatas, y creo que al final ellos con nosotros han trabajado con responsabilidad para, sobre todo, pues, garantizar los abastecimientos.
No ho preveien, Tenia un pan en el ojo que no les dejava ver la cosa.
Bé, la presidenta de la Confederació, que si tingués vergonya, el que hauria d'haver fet avui és presentar la seva dimissió. Què més?
Doncs mira, el govern que lamenta aquesta falta de planificació i demana a la Confederació molta més coordinació. Ho ha dit la consellera Teresa Jordà.
Quan pensaven aplicar alguna restricció o un pla especial de sequera com el que han acabat d'aplicar avui, i en aquell moment no se'n va donar una resposta. Això fa un mes i mig, i de cop i volta, doncs, aquest tancament del canal d'Urgell. Això té unes conseqüències molt importants perquè no ajuden a la planificació.
La consellera ho ha dit durant una visita amb el president aragonès a la dessalinitzadora del Prat de Llobregat, que, recordem, és la més gran d'Europa i d'on surt aigua per 4 milions i mig de catalans.
Això què s'ha de fer per anar això de dessalinitzar? Això és públic, no? Això no has de pagar. Ho vas allà amb el...
No, no has de pagar, sí, sí que ho paguem, sí. Ho paguem amb la factura de l'aigua.
Vale, però vull dir que pots anar per utilitzar-ho, a l'hora de neutralitzar-ho, si tu vols, no sé, el bacallà, treure el sal al bacallà, pots anar allà tranquil·lament, o com va això? Has de fer cua o...
Vostè va amb les penques de bacallà, allà, i diuen...
Sí.
De sàlim.
O les anchoves. Les anchoves ara són supersalades. Això és ara... Vull dir que deu bé, deu estar bloquejat allò de gent. Perquè no sé si donarà l'abast tota la gent que va a desalitzar. I després també el que hauríem de fer és desacuritzadores. Que hi ha algunes vegades pastissos molt, molt ensucrats... que quasi que també trauria el sucre jo, saps? Els merengues, perquè el merengue és massa, per mi, massa dolç. Jo aniria allà... Això també seria un negoci de
com
fer...
Com ho ha dit, això?
De sucuritzadores. També s'hauria de fer. són idees, eh?
Sí, aquest és el problema.
És bo, és bo, eh?
Aquest és el problema, compensa, que són idees. Sí, sí. Anem amb el que ha estat el plat fort del dia cultural, i és que Omar Chahi, el protagonista de la sèrie Lupin, i conegut també pel seu paper a Intocables...
Com ho has dit això?
Omar Chahi, sí?
No, no, com has dit Lupin, la sèrie.
Lupin, perquè era un... Lupin era un personatge de francès. Sí.
Era el Sherlock Holmes francès.
Lupin, conegut també pel seu paper Intocables, com deien, ha presentat aquest vespre la seva pel·lícula Padre y Soldado a Barcelona. Aquesta seria la banda sonora de l'Open, que, per cert, es prepara tercera temporada.
Les ganes, ganes que arribi.
Bueno, ganes, després de veure la segona, no cal que arribi la tercera.
Sí, però ens va deixar la segona amb una cosa oberta allà, que...
Boníssim.
Quan les coses queden obertes, el millor és tancar-les.
Tancar-les, sí. Doncs mira, la presentació d'aquesta nova pel·lícula d'Omar Chahi es farà al Cinema Verdi, dins aquest festival BCN Film Fest. La pel·lícula reivindica el paper del Senegal dins la Primera Guerra Mundial i s'endinsa en la trama d'un pare i el seu fill que van a lluitar al bàndol francès. Per a ell no és un film qualsevol, ha dit, perquè aquesta història el toca de ben a prop. Ell és francès, però la seva família és originària del Senegal.
I qui ha pogut parlar amb ell, com ho va fer amb Susan Sarandon, és Maria Cusó. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola.
Primera impressió d'Omar Chahi.
Mira la cara de la Míriam,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Primera impressió.
Es confirma tot. És encantador, és molt bon tio, és molt guapo.
És molt alt, no?
Sí, és molt alt. És molt, molt alt. Sí,
però a vegada hi ha una regla de la L, eh? Harto de arriba, bajo de abajo.
Sí. Hem parlat exclusivament.
Sí, sí. Hombre estirado, ganchito tumbado.
Por favor.
Sí, sí, és així.
Està bé. I ha mirat els ulls, la Maria.
En canvi, jo que soc...
Quanta estona
hi ha un somriure, eh?
Jo que soc baixer, Coca-Cola de 2 litres. Va.
Avui tenies més de 7 minuts, o no, Maria?
Bueno, en tenia una miqueta més. Avui en teníem 10.
Bueno,
ja et donava per un parell de preguntes més.
És molt alt, Omar Chahi, o no?
És molt alt.
Molt alt. O sigui, se'l veu sempre alt, però confirmes que és alt.
Em diu el Pardo que es pronuncia Omar Chahi.
Sí.
Ah. Bueno. Pues molt bé.
Sí.
Oh, vale.
Jo tampoc ho sabia. Pues,
Omar sí.
Com li has dit tu, Maria?
Omar sí.
Omar a seques o Omar sí?
No, bueno, li he parlat en francès. Crec que no li he dit el nom. Mira, ara m'ho estava plantejant. Li he dit bonjour i com benvingut a Barcelona i ala, hem tirat milles.
Ja, o sigui, saps parlar francès?
Sí.
Corai.
Ah, mira,
I ahir anglès?
Omar sí. Ell no, ell és francès.
No, la noia aquella que vas parlar l'altre dia.
Sí, la noia, Susan Sarandon. Susan Sarandon.
Tot,
la noia, eh?
Omar Chahi fa 1,90.
Omar Chahi fa 1,90. I té unes mans molt grans, això sí, perquè m'ha estrany...
Bueno, clar, amb 1,90 és més aviat... Està tocant a jugador de bàsquet.
Sí.
1,90 ja... Jo faig 1,79, clar, em queden a 20 centímetres.
I té 47 anys, i hem de dir que els porta molt bé, perquè sembla molt més jove del que és.
Doncs mira, jo l'hagués posat més.
Sí? 45?
Bueno, a través de la pantalla, jo no l'he vist en directe.
La tele engreixa i fa envellir.
Sí, exacte. Sempre, la tele sempre t'ho deien, et posa 5 quilos...
Sí, i 5 anys.
I 5 anys, eh?
Sí, bueno, però l'altre dia, allà als Premis Ràdio Associació, jo vaig veure gent de la tele en directe, que allò semblava que els diguessin passat aquelles raspadores que passen a l'asfalt. Saps que raspen abans d'asfaltar?
Si no li sap greu...
Estaven raspats. Era gent ja passada, però passada ja, que allò era una...
Està en bucle amb aquest tipus de comentaris.
Allò ja era més que una autòpsia en vida.
A veure, com deia Maria Cusó, heu pogut parlar amb ell presentant aquesta pel·lícula Padre y Soldado. Què t'ha explicat Omar Chahi?
Ara parlem de Padre y Soldado, però primer li hem preguntat per un premi que va rebre ahir, perquè és que té certa gràcia. Ahir, igual que la Susan Sarandon, li van donar aquest premi Sant Jordi de Ràdio Nacional d'Espanya, un premi honorífic a la cinematografia, però clar, és el que dèiem, ell té 47 anys i ha fet 5 pel·lícules. I li he dit, ostres, no et sorprèn una mica que amb 47 anys ja et donin un premi honorífic? I em diu, mira, la veritat és que sí, i no li havia sentat gaire bé que li donessin aquest premi.
C'est ce que je me disais.
Sí, és que em deia a mi mateix, sóc molt jove i la meva carrera és molt curta. Tenir un premi a la trajectòria a la meva edat és que és sorprenent, però escolta, he recollit el premi. Estic molt content i honorat del reconeixement i espero que això em doni forces per seguir, perquè el cert és que el públic espanyol sempre m'ha donat suport.
Encourager, et donc c'est un encouragement de plus.
Per tant, diu, a mi, que em doni el premi honorífic em sona raro, però escolta, si me'l donen, jo el recullo i me'l endugo a casa.
Digue-li a Omar, si el tornes a veure, que això s'estila molt, premis a la trajectòria, quan
encara...
quan encara et queda una mica la corda. Sí,
sí. Clar, a vegades no saps com llegir-ho, això. Sí, sí. No sé si m'estan volent retirar abans d'hora.
Ho has de llegir d'agafar el premi i després posar-lo perquè no es tanqui la porta amb una corrent d'aire.
Una corrent d'aire. I, de fet, encara parlant dels premis, en un moment de la gala d'ahir li van venir a dir com que era un actor de moda. I també és una etiqueta que
no li ha agradat.
Això d'actor de moda no acabo d'entendre-ho gaire.
De moment hi ha dues coses que no li agraden.
No li agraden
el premi de la trajectòria i actor de moda.
Oui, parce qu'on m'a dit qu'est-ce que c'était.
Em van preguntar com és ser un actor de moda, però jo no sé què vol dir estar de moda, però si això vol dir viure com visc avui en dia, tenir la sort que tinc i poder escollir els projectes que més m'agraden i fins i tot iniciar els meus propis projectes, doncs endavant. Sé que és una sort perquè molts actors no tenen aquesta oportunitat i estic molt, molt feliç i ho aprofito al màxim.
Voilà, j'en profite un maximum.
Ell critica, però després, encara, com que té 47 anys, no acaba de...
Yeah.
Sap, de
una manera molt polida.
Exacte, no acaba de
s'ha cagat el cul.
Manté la correcció.
Pensa.
Però bé, ja portem...
S'ha cagat el cul.
Dos tocs. El premi a la trajectòria no li ha acabat de fer el pes. L'actor de moda tampoc. A veure si amb la pel·lícula la cosa s'ha redreçat.
No, sí, amb la pel·lícula li ha agradat
molt. La pel·lícula
molt. Sí, perquè és el que deia la Míriam, no? És una pel·lícula que explica aquesta realitat, que jo crec que ha passat una mica, no?, de puntetes i que s'ha oblidat de la Primera Guerra Mundial, no?, que és que es va mobilitzar moltíssima gent del continent africà per les colònies europees a lluitant la Primera Guerra Mundial, i ell precisament té família senegalesa i diu, a mi el que més em va impactar això és que jo mateix, tenint aquestes arrels, no coneixia aquest passat.
I si le soldat...
En aquesta història, el soldat desconegut era un tirador senegalès, i això obria moltes preguntes a casa meva. La primera és, per què no m'he preguntat mai per aquest passat? I encara més, per què no he tingut mai cap espai on se'm preguntés per les meves arrels? Què és el que ha fallat perquè mai se m'hagi qüestionat això? I aquí és on ens vam adonar de tot el que faltava en aquesta història, dels buits que quedaven per omplir i de que hi havia la necessitat d'explicar-ho.
Hi havia un besoin per aquesta història, hi havia un besoin per aquesta història.
Bueno, això passa en moltes famílies de Catalunya, que rasques, que això no són temes que no se'n parla, no. Però l'avi era dels republicans, l'altre era dels nacionals,
sí, cert, sí,
llavors un altre va anar a la divisió azul,
sí,
i bueno, sí, són coses que d'allò...
I abans encara hi ha més, els liberals, els carlins...
Cal tirar el passat, sí. Llavors ja comencem a entrar, ja començarà aquest tio a treure el tema de lo dels negrers, de clar, dels indianos que anaven allà, que d'allò... Sí, sí, clar, dius, bueno, escolta, i ja, si tu no podies fer, anaves...
Calla!
Silencio! Calla! Home, que hi ha la nena que parla...
No, la nena que parla no, Maria Cusó.
Collons!
A veure, què més expliques?
No havia dit res.
Què més ha explicat?
Doncs parlant precisament de memòria històrica, sí que veies que estava molt involucrat amb el projecte perquè ell ha vingut a dir, escolta, que aquí no venim a canviar res del que s'ha explicat, és a dir, no és que la història fins ara no s'hagi explicat bé, sinó que potser tenia un biaix de qui l'explicava.
Oui, ben, le fait que le film existe...
Només el fet que aquesta pel·lícula existeixi ja és això, és revisitar i completar la memòria històrica. Ens dona l'oportunitat de fer viatjar aquesta història a ciutats com Barcelona i estem traient la pols a una part de la història. No la revisitem, perquè això voldria dir que hem corregit una part de la història, i en el fons no és que estigués malament, és que fins ara la història en majúscules només explicava una part del que va passar. Nosaltres hem engrandit la mirada, l'hem fet més complexa, però no l'hem corregida. Simplement era una història incompleta.
Elle est juste, voilà, incomplète.
Bueno, quan s'estrena aquesta pel·lícula?
El 26 de maig, aquí a finals de mes, ja la tindrem.
A França s'ha estrenat ja aquesta pel·lícula?
Sí, a França, de fet, la primera vegada que es va poder veure va ser a Cannes, a la secció En certain regard, que va ser la pel·lícula encarregada d'obrir-la, i després ja s'ha pogut veure a sales franceses i crec que té un milió d'espectadors que ja l'han vist, és a dir, que ha sigut tot un èxit.
No, aquest actor és bo.
A l'Omar, sí. Sí, home, i tant.
Sí, no, és bo. Que passa que el van encasillar molt. Està molt encasillat. Això els hi passa molt als actors. Aquest sempre fa la negra, aquest. Això tinc això,
no va dir precisament encasellat ell, no? Perquè està, ha fet personatges sempre, molt diferents.
Sí, no, bueno, però sempre de negre. S'ha fixat això? A vegades els directors l'agafen per una cosa i aquest sempre la van agafant per lo mateix.
Sí, sí. No sé si el definiries dels seus personatges només per ser negres, eh? Crec que tenen més profunditat.
No, ja, tenen més coses, però sempre això,
com què, a perdoni, però...
leitmotiv, diguem, sí, d'ell, però... que se't diu de leitmotiv, d'aquell fa d'això, no?
Sí, però de què vol que faci?
Bueno...
Si és negre, de què vol que faci?
Altres papers. Altres papers.
Què, s'ha de pintar de blanc?
No, home, no. Bueno, ell... Ja,
de Fumanchu, per exemple.
Ell, però tu no saps diferenciar sí, no? L'actor del
personatge.
Com
algun Baltasar.
Ell és negre, però com a persona. Però és el personatge que ha de ser diferent. Ah. Si, tu no saps diferenciar això? Tu encara no estàs aquest nivell? Mare de Déu. Vull dir que ell és negre, d'acord, però vull dir que ell a l'hora d'interpretar, si és un bon actor, pots interpretar...
Sí, doncs, però què pots interpretar?
Xinès. Gires?
Fu Manchu.
Sí.
Fu Manchu podria
fer perfectament. Sí, podria fer. T'has de concentrar molt, això sí, però...
Bueno, i de Lupin, què?
Això, no, no. Lupin, què? No li has preguntat res de Lupin?
No, és que no li hagi preguntat, és que no he pogut preguntar-li.
Però per què
no
li acabava el temps?
No, ens han dit, és l'única condició que ens han posat per fer aquesta entrevista que no li podíem preguntar per Lupin, perquè és el que Netflix, el tema de la promoció, el té molt agafat, i com que ell ara no estava fent promoció a Lupin, sinó d'una altra pel·lícula, no se li podia preguntar res.
Aquesta gent de
Netflix.
Però que faltava el Chunguito. Juan, no?
Juan, el negro boia...
És que no...
Comer, comer,
el nivell és pèssim. Va. Vostè què riu?
L'entén?
És que no sé de què riu.
És molt burro aquest home. T'havies fixat tu o no? Us havíeu fixat? Algú s'havia fixat en això?
No, jo no.
Pues és que ara m'estava fixant. Fins ara m'havia fixat. És molt burro. Mira que burro és.
Va, gràcies, Maria.
A vosaltres.
A tot això, veïns de zones de Barcelona afectats pel soroll se li han perdit prou i demanen atendre amb urgència el problema del soroll.
Sí, aquest matí han fet una roda de premsa conjunta. Estem parlant, per exemple, de veïns de zones com Gràcia, Poble Sec, l'anomenat Triangle Lúdic del Poble Nou, el carrer Enric Granados o la Font de la Guatlla. Es queixen de l'impacte acústic que genera l'oci nocturn, els botellots o les terrasses i demanen solucions valentes als polítics, així com complir la llei amb més inspeccions i més guàrdia urbana pel carrer. Escoltem Jordi Andolz, que és veí de la Font de la Guatlla, i Marite Alonso, veïna de Gràcia.
No volem que Barcelona sigui la gran discoteca d'Europa. No volem que facin fora els barcelonins i barcelonines de casa seva a canvi de l'especulació del turisme i l'oci. El soroll mata.
L'espai públic, que hauria de ser pel veïnat, s'ha anat convertint en una espècie de parc temàtic que està obert tot l'any. Hem presentat reiterades queixes, però el districte continua autoritzant activitats de més de 12 hores de soroll infernal a les places del nostre barri.
Això coincideix amb un estudi presentat ahir, fet per estudiants de l'ISABA. Diu que 9 de cada 10 sonòmetres de Barcelona superen els nivells de soroll que recomana l'OMS.
Ens acompanya un dels portaveus veïnals d'aquesta plataforma, Stop Soroll. És el senyor Benet Solivelles. Senyor Solivelles, bona tarda. Perdoni, a veure, vostè no és de la plataforma Stop Soroll?
Correcte! Ben silenci! Ben soroll! Ben silenci! Ben soroll! Ben soroll! I més escorcolls! Ben soroll! I més escorcolls!
És que no sé si se n'adona que amb el megàfon és que està produint molt més soroll del que teníem ara mateix aquí a l'antena de RAC1.
De cap manera! No volem sorolls al carrer! No volem sorolls al carrer! Prou de crits! Prou de merdent! El silenci serà sempre nostre!
Talla.
Me sento.
Hòstia, tu, de veritat. És que m'ha deixat... Va, per favor, que m'ha deixat sort.
Ho podràs pujar demà a Montserrat,
mare meva.
Vigila, quin dolor.
A veure, sí, és que he acabat. Que a més em rebenten els tímpans. Anem a... Vaig a plantejar-me si, a banda del tennis, practico algun esport més.
Estic cansadíssim ara
mateix. I d'aquí uns moments, atenció, no sé si esteu al cas de l'afer,
sí,
del que ha passat amb els munts... entre cometes, companys de la COPE.
Sí. Ui, ui, ui.
Una presumpta estafa.
Què dius ara?
Doncs d'aquesta presumpta estafa dels que fan Tempo de Juegos, no? Tempo de Juego a la COPE, en parlem d'aquí 3 minuts.
Versió RAC 1.
Hola, som la Mireia i el Marc i busquem parella disposada a fer un intercanvi. per fer un pitch empat. Qui guanya paga el sopar.
Pitch! El pitch empat és un esport tan divertit i sociable que voldrà repetir. Et regalem la primera classe perquè ho comprovis. Entra a 1000classesgratis.cat. Apunta't amb qui vulguis i benvinguts al pitch.
Aquestes trucades són incidències reals.
Trucava de part de la meva mare, que és assegurada seva. S'ha deixat les claus a dins de casa, s'ha quedat al carrer.
S'ha cremat la taula, també la campana.
Es deu haver rebentat una canonada del termos. Tinc el pis inundat.
És urgent, perquè creu que s'ha deixat alguna cosa al foc.
En moments com aquest, quina assegurança de llar triaries? Mafre, l'asseguradora de més confiança a l'estat espanyol.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama 7-9 de Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dóna vida al teu exterior.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Banyeres que rellisquen, cuines estretes o... De casa teva, res no t'hauria d'impedir fer-ne una llar. Explica'ns la teva idea i t'ajudarem a fer la llar que vols. Vine a l'Heroi Merlin o visita la nostra web i comença el teu projecte. Una llar no neix, una llar es fa.
Si des de l'11 expliquéssim els desitjos que han fet realitat tots els premiers per les nostres loteries al 2022, seria una cosa incalculable.
Un momentet, no. Serien concretament més de 1.371 milions d'euros.
Ja, però així seria més metafòric.
Que sí, però a base de metàfores no fas, per exemple, la volta al món i col·labores amb una gran tasca social.
Entesos. El 2022, des de l'11, hem repartit més de 1.371 milions d'euros en premis. Milions de desitjos complerts gràcies a tothom. Perquè la loteria de l'11 toca molt i ens toca molts.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Si jo aquesta migdiada, en lloc de fer-la a la Barceloneta, la faig a San Francisco, compta com a somni americà? Jo crec que sí.
Amb Level vola per menys als Estats Units. Vols directes a destinacions tan increïbles com Nova York, Boston, Los Angeles o San Francisco. I a més, el millor preu perquè acompleixis el teu somni americà. Level. Fly your way.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Peralada. El dimecres 3 de maig a les 8, el món a RAC1 celebra el centenari del celler Peralada al cor de l'Empordà. Farem un recorregut pel passat, present i futur d'un dels bressols vinícoles del país.
Ens esperem a tots, el primer que arriba, el primer que seu.
Els primers 30 oients que hi arribin tindran premi, una visita al celler i al museu Castell de Peralada. El dimecres 3 de maig, a les 8, El món a RAC1, amb Jordi Basté, en directe des del celler Peralada. RAC1, tots som u. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Set minuts passen de 4:45 de la tarda. Hem de parlar un dia més de plaques solars, Esther.
Sí, exacte, perquè quan estigueu baixos d'energia, Solideo sí. Us carrega les piles amb l'energia del sol. Solideo és l'expert en plaques solars, bateries, aerotèrmia i també sistemes d'energies renovables. Instal·leu a casa plaques fotovoltaiques i estalvieu en la vostra factura de la llum i genereu la vostra pròpia energia. Ara, més que mai, Solideo ho heu de fer així.
És una de les notícies més llegides i que han generat més impacte aquestes darreres hores. És el que ha passat a la redacció d'esports de la cadena COPE perquè un treballador de la casa, on hi porta més de 20 anys, que es diu aviat, presumptament pot haver estafat, repeteixo, presumptament pot haver estafat els seus companys del programa Tiempo de Juego simulant, fent veure que pateix un càncer. Avui us explicarem aquesta història perquè alguns dels implicats, com per exemple el periodista Paco González, ja ha donat la seva versió del que ha passat. Marc Serra.
Bona tarda. Hem d'explicar el context de tot plegat. Primer hem de situar-nos fa 6 mesos, quan un dels integrants de Tiempo de Juego de la COPE, el programa de Paco González, Manolo Lama o el Pepe Domingo Castaño, els va comunicar que patia un tumor cerebral amb metàstasi a l'esquena. Aquest periodista es diu Guillermo Baladés i a partir d'aquí la història es va complicant amb noves informacions que hem conegut fa poc. La notícia l'ha publicat en exclusiva al Confidencial i ara mateix ja podem saludar un dels periodistes que ha investigat aquesta història, que avui ha aportat dades noves i que a més és periodista especialitzat en ciència, per tant també ens pot donar la seva opinió sobre aquest diagnòstic. És l'Antonio Villarreal. Antonio, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, gracias por atendernos. Vamos a continuar de manera cronológica esta historia. Según vuestras informaciones, Guillermo Valadés les explica a sus compañeros que el diagnóstico del cáncer no es bueno, ¿verdad? ¿Qué pasa a partir de ahí?
Exacto. Él informa a sus compañeros alrededor de verano de 2022 y a partir de ahí, pues los compañeros deciden a través de, bueno, de... No está claro cómo se articula este dinero, ¿no? Este fondo que tienen ahí para, si es por una prima de liderazgo, etcétera.
Luego te pregunto,
pero deciden,
por eso, sí.
Vale, de acuerdo. Deciden sufragar el tratamiento de su compañero, porque era un tratamiento experimental que se llama protonterapia y que solo se ofrece en el extranjero y en un par de sitios dentro de España. Entonces, semanalmente, este productor, periodista, este parte de este equipo durante muchos años, informa a sus compañeros cómo va el tratamiento, ¿no? Hay semanas en las que...
¿Qué dinero les pide? ¿Cuánto vale este tratamiento?
Pues al parecer él les estaba pidiendo como unos 10.000 euros semanales.
¿Semanales?
Que luego pasaron a ser 16.000 porque decía que se había complicado, que eran más caros los tratamientos de lo que pensaban, etcétera.
O sea, que entiendo él pide ayuda a sus compañeros y les dice, oye, eso es un tratamiento experimental, me imagino que cuenta que la situación personal o médica es complicada, y pide ayuda, y ahí ¿quién responde?
Bueno, ahí responden, yo creo que los que mandan ahí más, ¿no?, que son Paco González y los que llevan más tiempo, ¿no?, y los que consiguieron llevarse todo ese carrusel de periodistas de la cadena SER hasta la COPE. Yo creo que es una cosa, ellos se sienten como un equipo muy unido, entonces yo creo que no tuvieron ninguna duda a la hora de responder entre todos, ¿no?, de hacer ese esfuerzo económico y personal por ayudar a su compañero que estaba pasando un mal momento.
¿De cuánto estamos hablando, se sabe? ¿Los totales?
Se está hablando de más de 300.000 y hasta 500.000. Yo creo que todos estamos haciendo un poco una suma, porque si llevaba como más de 6-7 meses tirando de esto, unos 40.000 euros al mes, pues, en fin, las cuentas estaban por ahí, pero bueno, al dedillo no lo sabemos. Y hemos preguntado a algunos expertos que les parecía una cifra exagerada para lo que cuesta el tratamiento, ¿no?, que es un tratamiento caro. Lo que pasa es que, bueno, luego hablando con oncólogos y con demás expertos en esta protonterapia, ahí empezaron a surgir algunas dudas, pero es verdad que el relato de este hombre, de Guillermo Valadés, estaba muy bien elaborado, y para ti o para mí, si nos lo dicen, pues te lo crees perfectamente, aparte que suma el componente emocional, ¿no?, que no vas a poner en duda el relato de un compañero con el que llevas tantos años.
Bueno, no vas a poner en duda, y además publicáis, en fin, un documento muy importante para esta cuestión, que son los WhatsApps que el presunto enfermo les enviaba a todos esos periodistas, ¿no? A Paco González, a Manolo Lama, a Pepe Domingo Castaño. ¿Qué les decían estos WhatsApps sobre su estado físico?
Claro, él crea un grupo, o alguien crea un grupo de apoyo a esta causa, y entonces él, para corresponder la ayuda que le estaban dando, semanalmente empieza a reportarles todo, ¿no? Los milímetros que medía el tumor, las estrategias que estaban siguiendo los médicos, que a veces eran mensajes positivos, otras veces negativos, últimamente eran más positivos, ¿no? Decía que había eliminado la metástasis, que esto es cuando las células tumorales saltan de un sitio a otro, ¿no? Eso ya llega a ese estado de metástasis, que habitualmente suele ser un momento muy crítico, y por eso hacía falta, digamos, esta nueva terapia. Y entonces él empieza a... Bueno, él les informaba puntualmente hasta el 30 de enero, que ahí ya deja de mandar estos mensajes, ¿no? Y coincide con que algunos de sus compañeros empiezan a sospechar, digamos, ¿no? Y aquí es cuando ya se empieza a activar un poco la alerta.
Vamos allá, pero antes, o sea, leyendo estos mensajes, me sorprende lo específicos que son, ¿no? Es decir, casi que usa terminología médica para contar cómo está.
Sí, a mí, yo que soy periodista, que habitualmente suelo hacer cosas de medicina y de ciencia, a mí me llamó mucho la atención, porque yo he cubierto otros casos similares, ¿no?, de gente que finge tener una enfermedad o que finge que sus hijos la tienen para recaudar dinero. Y lo primero que te llama la atención es que ese tipo de gente lo suele hacer con desconocidos, ¿no? Pone un anuncio público y recaudan, y digamos que no hay ese componente emocional. Pero luego los otros casos son más fantasiosos. Este era bastante preciso en todo, incluso en los síntomas que uno tiene cuando tiene un tumor cerebral, ¿no? Las afecciones. Pues, quiero decir que era muy difícil que alguien sospechara simplemente leyendo su mensaje.
Uh-huh. Algún compañero, entiendo, como puede pasar en otras redacciones, en otros trabajos, se ofrecía acompañarle a alguna revisión. Lo digo, claro, para si alguien comprobaba que todo eso era real.
Sí, en alguna ocasión ocurrió esto exactamente que tú dices, que algún compañero se ofreció de buena voluntad a ir con él en el coche, pero él era muy esquivo con eso. En alguna ocasión, al parecer, él dijo, no, pues mira, me han cambiado la cita, ya no hace falta que me acompañes. Y aquí fue también cuando muchos empezaron a sospechar, aparte de que cuando le veían, pues no aparentaba ser. Yo sé que el cáncer se pasa de muchas formas, ¿no? Y que depende mucho del tipo de cáncer y tal, pero bueno, en fin, todos tenemos una idea de que cuando alguien pasa un proceso así, pues se le ve pues más decaído o más débil, o bueno, con secuelas físicas, ¿no?, del tratamiento. Y al parecer los compañeros no veían a este hombre como muy afectado. Entonces, bueno, en fin, tampoco sabemos muy bien, porque yo su aspecto no lo he visto, pero vaya, que empezaron a sospechar.
Uh-huh. ¿Y esas sospechas en qué momento se producen y qué alarma salta ahí en la COPE?
Bueno, hay varias versiones, pero casi todas coinciden en que, bueno, que un miembro del programa, no sabemos si Paco González o alguien, se encuentra con alguien cercano a esta clínica donde supuestamente él se le está tratando, y entonces le pregunta, ¿no? Oye, ¿qué tal está? Gracias por tratar a mi compañero. Y ahí alguien le pone una cara de sospecha y empiezan a atar cabos y descubren que no hay ninguna persona con ese nombre siendo tratada en ese momento de un cáncer con protonterapia. Y ahí es cuando se desata todo, y cuando, sobre todo, lo más sospechoso es cuando van a preguntarle a él y él empieza otra vez a mostrarse esquivo, a enfadarse, a no querer dar pruebas de las facturas o de cualquier otra prueba de que él realmente esté pasando por eso.
¿Hay alguna llamada de los compañeros? Porque aquí, como decíamos, ya se han gastado pues 400.000 euros, no sabemos exactamente de dónde, si una partida privada de ellos, si una partida que también de alguna manera pues contemplaba compañeros de la redacción de deportes, es decir, que puede haber otra gente que también pues haya dado dinero, digamos, a saco roto. ¿Hay alguna llamada? Uh-huh. Y si hay alguna respuesta, o él qué dice o cómo lo justifica.
No, hasta ahí no lo sabemos, porque hemos tratado de confirmar esta historia desde hace varios días, y vas cogiendo fragmentos, ¿no?, de lo que te cuentan uno, de lo que te cuentan otros. Nosotros hemos intentado hablar con él y no está apagado, fuera de cobertura, y al parecer pues tuvieron una reunión con él hace unos cuantos días. Pero bueno, la mayor parte de las llamadas eran rechazadas o no eran atendidas.
Pues en fin, de momento tenemos silencio del afectado. Creo que Paco González intentó llamarle y no sé, se reporta una conversación muy complicada, ¿no? Gritos, en fin, reacciones de todo tipo.
Sí, eso hemos escuchado. Él precisamente no quiere hablar de esto, y bueno, uno lo comprende, ¿no? Pero bueno, la verdad es que todo lo que nos llega era más o menos comprensible, dadas las circunstancias.
Bueno, vamos con dos cuestiones que pueden ayudar de manera definitiva a entender ese caso que habéis publicado en las últimas horas en El Confidencial. Hacéis un perfil de cómo es Guillermo, este presunto enfermo de cáncer, y contáis una primera cosa. Decís, es una persona muy fiestera, que salía de noche y muy a menudo salía con la gente de la redacción, con la gente de la COPE. Y apuntáis uh-huh. una cuestión que me gustaría preguntarte. Ciertas versiones apuntan a que Valadés podría haber utilizado algunos vídeos que grababa en estas fiestas, en esas salidas, como garantía o amenaza para evitar que sus antiguos amigos hicieran pública la situación de estafa de la que creen ser víctimas. Es decir, que él puede tener algún tipo de material que provoque que no haya una denuncia, una reacción más contundente de la COPE.
Sí, eso es lo que se rumorea. También el Mundo ha sacado una pieza hace poco donde se incidía también en esa en esa idea, que él solía salir con todos por la noche y que podía haberles hecho, pero no, tampoco sé de qué tipo son las grabaciones o cómo de grave sería grabar a alguien en una discoteca o si qué estaban haciendo realmente, ¿no? O qué fuerza tiene él con ese material o si es simplemente una amenaza ahora que se ha visto acorralado.
Y hay otra cuestión, que creo que tampoco es menor, sobre los antecedentes familiares. Comentáis que al hilo de esto, en las últimas horas, se han empezado a mover unas informaciones de 2014 en las que la hermana y el cuñado de esta persona figuran como condenados por apropiación indebida de 400.000 euros de la Caja del Mediterráneo.
Sí, eso lo encontramos también y había ocurrido en el Escorial hace unos años. Tampoco tenemos claro exactamente qué conexión pueden tener con esto, pero bueno, es el tipo de asuntos que estamos investigando, porque está claro que todo el mundo lo que le falta es el por qué, ¿no? ¿Por qué una persona que está en esa situación, en esa condición, por qué hace algo así, por qué lo hace contra sus compañeros y además por el montante que lo hizo, ¿no? Que fueran 300.000 o 400.000, dado que él ganaba bastante bien, tampoco es una cosa como a la desesperada, ¿no? Y entonces tiene que haber, ahí todavía falta mucha información por aparecer, yo creo.
¿De qué tipo?
Bueno, pues la caja negra de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que motivó que él hiciera de repente esto, ¿no? Porque claro, se manejan muchas hipótesis, pero está claro que tiene que haber una variable que haya cambiado, ¿no? Porque si él era fiestero, ya era fiestero hace 20 años también. Entonces, o su alto ritmo de vida, pues ya lo tenía. Pero ¿qué ha habido ahora que le haya hecho tomar esta decisión o que le haya empujado a hacer esta temeridad? Pues eso es lo que nos falta.
Hay algunos compañeros tuyos que son muy, muy taxativos a la hora de titular que la estafa es porque él no tiene cáncer. Claro, aquí vamos a entrar en la especulación porque podía ser que tuviera cáncer, pero no tan grave como dice. Es decir, hay un montón de colores encima de esta mesa. ¿Cuál es tu opinión personal? Es decir, ¿realmente les ha estafado y no tiene esta enfermedad y ahora, por ejemplo, está en México, me lo invento? ¿O por dónde crees que van los tiros?
No, o sea, nosotros en la única parte donde no hemos querido meternos mucho es eso, ¿no? Porque, claro, imagínate que, bueno, no sé, a otros medios pues se tendrán que responsabilizar, pero imagínate que él dentro de unos meses pues le pasara algo por este tema, ¿no? Y que realmente haya parte de verdad en eso. A mí me sorprendió mucho lo detallado que era la descripción de los síntomas, o sea que o se lo ha preparado muy bien o puede haber algo y que no haya, ¿sabes? Puede lo que lo falso sea el tratamiento y no la enfermedad. O puede que sea todo falso, no lo sabemos. Pero de momento yo me mantendría en un saludable escepticismo, pero sin llegar a negar nada, porque tampoco tenemos pruebas, no lo sé, no sabemos si realmente tenía o se está enfermo y la desesperación le ha hecho hacer esto, pero bueno, en fin, seguiremos investigando hasta donde se pueda, claro.
Hay una cuestión que no es menor, porque claro, alguien debería estar controlando lo que él decía. Es decir, si hay una baja laboral, la empresa debería estar recibiendo pues unos informes. ¿Qué nos puedes contar de esta baja?
Bueno, esto es una de las partes que también son muy interesantes, porque habrá que ver la estructura laboral que tenían ahí, porque él sí que sabemos que él no era un empleado, digamos, de la cadena COPE al uso, sino que él pues tenía una empresa, una sociedad limitada unipersonal de estas, y facturaba a través de esta empresa, ¿no? No sabemos si a la cadena o a una productora que producía el programa. Estamos un poco viendo todos esos factores. Pero eso es clave para que se haya alargado tanto esto, ¿no? Porque si hubiera sido un empleado indefinido, ¿no? De, digamos, una empresa normal, pues evidentemente, si tú te quieres coger la baja, tienes que comunicárselo a la empresa. Mientras que si lo tienes tú con tu propia empresa y luego les vas facturando, pues se hablaba también de una baja verbal, ¿no? Que como tenían tanta confianza, pues le decía a los compañeros, no, yo ahora estoy de baja. Y claro, solo tendrías tú que presentar como autónomo, quizá, o como el administrador de tu propia empresa. Pero no afectan tanto al resto del equipo de tiempo de juego o a la COPE, ¿me entiendes?
Sí. Aquí hay otra cuestión, otra gran cuestión, que es dónde salió este dinero. Porque hablamos de distintas opciones, es decir, los grandes nombres de esta redacción, pues Pepe Domingo Castaño, Paco González, pueden poner dinero de su bolsillo. Pero ahí se comentó que había una especie de bolsa en la redacción.
Un fondo
donde iban a parar dinero de la publicidad, un dinero que, por cierto, se repartía a final de temporada entre todos los miembros de la redacción. Es decir, que las personas estafadas podrían ser, pues, personas normales y corrientes de la redacción. ¿Qué nos puedes contar de eso?
Claro, eso, la verdad es que como íbamos preguntándole a, bueno, a compañeros, excompañeros y tal, tampoco te sabían definir con precisión esto, pero por lo que ha salido últimamente y por lo que han dicho los propios trabajadores, al parecer lo que pasa es que tienen, o sea, el programa recibe un pago de la cadena y luego tienen una especie de bonus, ¿no? O un dinero que tienen según los objetivos, ¿no? Y si revalidan el liderazgo como programa deportivo más escuchado, etcétera, pues lo reciben, ¿no? Y eso es lo que ellos reparten, digamos, de forma un poco discrecional, ¿no? A veces lo reparten entre todos o, no sé, supongo que también tendrán su... quien se haya portado mejor o peor, eso ya no lo sé. Pero decidieron emplear este dinero, que como tú dices, pues sí, en condiciones normales probablemente habría ido a... habría sido repartido de forma más o menos equitativa a la enfermedad de su compañero. Tomó como una cosa súper excepcional.
Lo vamos a dejar aquí porque tenemos aún muchas preguntas, pero ya sé que no nos puedes avanzar mucho, pero ¿por dónde va a ir la investigación ahora, Antonio? ¿Por dónde estáis poniendo la nariz?
Bueno, lo que más nos interesa ahora mismo es el por qué. Es el si había un tema económico detrás, si hay alguna traición, si hay... que es la parte más difícil, ¿no? Porque realmente ni sus propios compañeros, ¿no? Paco González decía en la radio que él mismo no sabía por qué
escuchar la respuesta de Paco González a todo ese enigma que tenemos planteado.
Con la complicidad que uno siente, que nosotros sentimos con los oyentes de Tiempo de Juego, que les consideramos mucho más que oyentes y en algunos casos amigos, y con el compromiso de sinceridad que uno tiene cuando se pone delante de un micrófono, pues algo hay que decir. Ahora, nos gustaría poder decir algo, pero es que no podemos. No podríamos decir mucho porque se trata de una cuestión de ámbito privado y personal, muy íntimo. No podríamos decir mucho, pero en este caso es que no podemos decir nada porque no sabemos. Si hay algún oyente que dice, me gustaría saber todo de esto que ha pasado, a nosotros también nos gustaría saber todo esto. Es que nos encantaría. Nos gustaría saber toda la verdad, pero no la sabemos. Así que no podemos decir nada. Apenas podemos decir un par de cosas que suenan contradictorias y espero que me las entiendan. Lo sentimos y lo volveríamos a hacer. Sentimos todo, pero sentimos el ruido que se está formando. Nunca ha sido esa nuestra intención. Y lo volveríamos a hacer porque cualquier ayuda que se hace desde el corazón está bien hecha. Por lo demás, se están publicando cosas que no son muy correctas, vamos, absolutamente inexactas. Pero hay una cosa que sí me gustaría aclarar ya. No hay ningún fondo de maniobra, no hay ningún fondo de publicidad. La redacción de deportes tiene un presupuesto anual fijo y lo gestionamos lo mejor que sabemos.
Doncs aquesta és la resposta. Veurem com continuen aquestes investigacions. Antonio, muchísimas gracias y felicidades por el trabajo.
Muchas gracias a vosotros, que tengáis una buena tarde.
Hasta otra, buenas tardes. Doncs aquesta és la història.
Voleu que fem un fons o què?
Aquí el que passa és que, clar, aquest fons, que suposo que és per objectius, com ens explicava l'Antonio, doncs allà hi ha...
Bueno, qui el gestiona?
I d'on surt tot?
Qui el gestiona i amb quin criteri es dona...
No, d'on surt, sí. És un bonus de la publicitat
de l'empresa. Però, clar, aquí algú decideix, diu, home, ja que tenim un membre de l'equip que està malalt, doncs li donem aquests diners, però, clar...
El Gerard Jiménez m'apunta que aquest bonus el podria gestionar el senyor Boigas.
Ah, sí, sí, jo tesorer és la feina que més m'agrada.
El tresorer.
Sí, el més indicat, sí, sí.
Sí, sí. Dos minuts, les 5, gràcies, Marc.
Fins demà. Ara escolta, trobem. Demà ens veiem, eh?
Sí, demà...
jo t'espero a dalt,
Tu a dalt.
Jo a dalt. Jo també, per si les mosques.
A veure, expliquem-ho bé, això. Sí. A partir de les 3, Marc Serra.
Sí.
I el senyor Marcelí, Vicenç Martí,
sí, sí, sí,
i Marc Bala,
sí,
i la Marta Cailà, i part de l'equip del Versió, estaran a dalt.
Serem a dalt arrencant a la dalt. Cosa. Seguirem amb un GPS.
L'equip base estarà a dalt.
Sí. A la plaça.
A la plaça base.
Sí, sí.
I l'equip satèl·lit,
sí,
que som els que pugem, doncs, amb capitanejats. Al cap, sí, de l'expedició és Xavi Alujas.
Que fa de llebre.
Amb Marta Bonnou, sí, amb Guillem Estadella, amb l'Olària Carrascal.
El Xavi
Franquesa i la Bala, la gossa, sortim de Monistrol. Oh. Per tant, la trobada serà cap a les 5.
Però vostè per què insistia tant sobre el metge de Montserrat? Per què volia saber on era el metge de Montserrat?
Perquè és importantíssim. Perquè...
Diuen els oients, Toni, que aquesta hora que vosaltres pugeu farà molta calor.
Bueno,
que porteu gorra, ja aigua...
No,
que
tot.
Posis vaselina als peus...
Ai, por favor.
Que evitaràs mals majors.
Bueno, i un desfibrilador.
Me la posaré en un altre lloc, perquè mai saps...
Sempre senceta,
acabar,
senceta
tot. Com pot acabar el dia.
Oh. Ànims, eh?
Sí, sí.
I amunt, eh?
Sí, sí,
amunt,
sí, sí.
Amunt,
sí, sí.
Amunt, sí, sí. Amunt.
Un cop tira...
Sempre... Sempre.
RAC 1. Gerard Romero.
Ja de ben petit somiava amb ser periodista esportiu, tenir el favor i el suport de milers d'aficionats, i aquí em teniu, però no estic sol. Un equip jove m'acompanya i em permet arribar a tot arreu. Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sol. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
La Fundació Òpera Catalunya.